Són les 8 del vespre.
Camins. Avui no treballem, però som tan rematadament bons que ni us adonareu. Bona vesprada, bona vesprada, què tal? Com esteu? Espero que estupendament, gaudint d'aquest dia de festa, de descans, de família, d'amics, d'allò que us agradi més, i també de la ràdio que no para. La banda de Camins, no us deixem sols i us hem fet una selecció de grans moments d'aquests primers mesos de la temporada, continguts que al seu dia ens van agradar molt, van resultar molt, molt interessants i o divertits, amb el nostre estil particular, de sobres conegut, segell Camins. Per tant, des d'ara i fins les 9, us deixem el The Very Best of Camins, les joietes que us hem anat regalant en aquests mesos. La ràdio nocturna de la casa té un nom que el sap tothom. Macedònia enllaunada, però fresquíssima, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Carles Sanz, bona vesprada.
Hola, què tal?
Creus que és factible una entrevista radiofònica només amb gestos?
Impossible. És un fracàs de l'emissora i del locutor.
I del locutor. Doncs estem d'enhorabona perquè l'he preparada amb paraules.
Amb tots vostès, Carles Sanz.
Oh. Li va fotre una llapada a l'ovella. No pretis. Ai, jo anava apretant. No, relaxa, no pretis. Relax. Xup! Oh. Això, explica'm un xiste. Sí, explica-li un xiste. Però si no explico xistes, sí que explico xistes.
Va, Carles, m'expliques un acudit?
És que no explico acudits.
Vaja, no se podia saber, no se podia saber. La realitat és que Carles Sanz no explica acudits, com ens acaba de dir, però ens fa riure amb la naturalitat amb què respira. Després de 40 anys lluint pels escenaris de tot el món amb la creativitat sorprenent justament amb Paco Mir i Joan Gràcia, amb el tricicle, ara ho fa per fi sol. Ja ho has fet la temporada passada, ara parlarem. L'espectacle que tots els seguidors de tricicle tenen que veure, perquè s'expliquen els secrets d'una companyia estimadíssima que ha fet rècord de públic allà on ha anat. Ja la temporada passada va estar en cartell, Carles, moltes setmanes i amb un èxit rotund, i ara torna al Teatre Borràs, a la plaça Urquinaona de Barcelona, i amb una direcció compartida entre el gran José Corbacho i el mateix. Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria que sí, a les 9, a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
Cada dia a les 8. Il·lusionat amb el retorn de l'espectacle?
Home, tu diràs, quan un espectacle retorna, vol dir que ha funcionat, no? I va ser així. Quan vaig estar la temporada passada, que vaig estar pels vols de Nadal, doncs va anar molt bé, tot i que encara estàvem amb aquella cosa de la pandèmia i que el tant per cent de l'aforo no podia
ser complert,
més enllà del 70, i ara, finalment, ja que anirem al 100%, crec que, doncs, m'agradaria molt omplir-ho, perquè de fet és el que vaig fer durant tota l'època que vaig omplir, perquè com tu dius, el públic és que s'ho passa superbé.
Mira, és molt curiós el show, és divertidíssim. Jo vaig tenir l'ocasió d'estar, Carles, vaig estar allà també amb la meva filla, i puc dir que vaig riure sense parar, directament, jo ho dic tot cor. Però diré que em va semblar molt particular perquè no és un show de mim. Mm-hmm. De mim, no, de gestos, no. Tot i que tu ets molt gestual, com ens tens acostumats amb el tricicle, però és pur tricicle, és a dir, emana tricicle, respira tricicle.
Sí, jo crec que aquí hi ha la fusió de dues coses que fa que funcioni tantíssim aquest espectacle. Una és que explico anècdotes viscudes durant els meus, al llarg de 40 anys de vida professional i també de vida personal, sí. Ja barreja de tot, que són anècdotes molt divertides, molt boges algunes, i que tenen la particularitat de que totes són reals, que això, a més, agrada molt a la gent de saber que no és mentida, que no és una història inventada, no? Mm. Són coses que han passat. I això, sumat amb la meva expressió, diguem, amb la meva capacitat gestual, molt típicament tricicle, no?, explicant els personatges, les situacions, d'aquesta manera, en aquesta fusió entre gest i paraula, crec que és el gran secret d'aquest espectacle.
Imagino que una temporada després ja t'has mig acostumat, però, és clar, has estat 40 anys pujant als escenaris molt ben acompanyat i ara de sobte puges tu sol. Se't va fer una mica estrany al principi, o què?
Home, i tant, sí. Tota una vida professional amb silenci, compartida en un escenari amb altres dos, i de repent el repte, perquè és un repte, al final, d'haver d'afrontar-ho tu sol, amb un text d'una hora i mitja, tot això et causen molts dubtes. I bueno, de fet, ho explico en l'espectacle, no? Penso, la reacció dels amics, no? Quan em deien, vols dir que has de fer això? Vull dir, en lloc d'ajudar, a vegades, encara et posaven la por al cos, no? Però, afortunadament, és una cosa de la que em sento molt orgullós d'haver-ho provat i, de, sobretot, d'haver sortit com ha sortit de bé, perquè, doncs, necessitava alguna cosa més, no?, més enllà de tricicle. Crec que... I, bueno, la veritat és que ara és una mena... Jo dic que és una mena de propina que em regalo a mi mateix, no?, professional, que aquestes alçades de la meva carrera, no?, i n'estic com un nen amb sabates noves.
El vostre darrer espectacle com a grup va ser Hits, aquesta recopilació dels 40 anys dels sketchs més estimats, podríem dir. També vas tenir ocasió de veure'ls, per cert, i vull dir que jo estava a primera fila i el Joan Gràcia es va fotre a mi.
Ah, sí.
Perquè suposo que ho fan totes les... ho va fer en totes les passes de l'espectacle.
Sí, però sempre li toca amb un.
Em va veure alguna cosa especial. I va dir, bueno, doncs per aquest. I va estar molt bé. Abans de que tricicle penges les botes, ja tenies clar que faries alguna cosa com per fi sol, o no?
No, en absolut. És a dir, la idea de que tricicle, doncs, ja havia de plegar, va anar sorgint a poc a poc, no? Sí que és veritat que ja es veia venir una mica, ja es veia un cansanci, però és d'aquelles coses que ho comentes, però mai acabes de creure't de que al final hi haurà un final, no?, un punt final. Però va haver el dia que sí, que ja es veu que... Llavors sí que aleshores em vaig haver de plantejar què fer, no? Si quedar-me a casa mirant darrere un vidre com plou, a fora, o plantejar-me, no? I a mi m'agrada molt aquest ofici, m'agrada molt actuar, m'agrada molt... I, per tant, vaig veure claríssim que havia de fer alguna cosa més.
Corbacho, el show està codirigit per José Corbacho. De quina manera et va ajudar a donar-li forma?
Mira, un espectacle, encara que jo el tingués molt clar en el cap, és imprescindible, és fonamental que algú el miri des de fora, perquè tu no tens la capacitat de veure't. I necessites algú que, a més, t'hi entenguis, que tinguis una onda a nivell d'humor, doncs, molt bona. Ell té un punt canalla que jo a vegades no tinc, i això vaig pensar que m'aniria molt bé. I la veritat és que va ser un encert 100%, perquè... ens vam entendre molt bé, em va donar algunes idees molt bones i em va anar rectificant coses que jo no veia des de fa. O sigui que, fantàstic.
Mira, en aquest sentit, la ràdio també passa igual, eh? Tu estàs aquí fent-la i després quan l'escoltes dius, ah, doncs...
Clar.
Aquí passa una cosa en la ràdio, dius, ah, surt de vegades eufòric i l'escoltes i no ha anat tan bé. I surts trist i dius, ah, doncs no ha estat tan malament.
No ha estat tan malament. Sí.
Està bé tornar-lo a escoltar i tenir una mirada una mica de fora.
Sí.
Com és treballar amb Corbacho? Veiem una mica el seu segell també, en l'escena o què?
Bueno, és... No tant el seu segell. Sí que ell, com t'he dit, m'ha donat algunes idees que vaig pensar, ostres, això està molt bé de posar-ho aquí.
Sí.
O algun gag que dius, ostres, aquí podries dir això, perquè és un tio molt creatiu. Que, per cert, aprofito a fer una promo. Perquè ell, en el Tívoli, aquest cap de setmana, fa un espectacle que es diu Love, Love, Love.
Ah.
Extraordinari, amb el Ramon Gené, amb una orquestra, amb un grup musical.
El Ramon Gené. Ah, Déu-n'hi-do.
No, tots dos fan un espectacle magnífic. I aprofito a dir que la gent que no trobi entrades per fi sol, perquè ja s'han acabat, i, hòstia, ara què fem? Cap a veure el José.
El José Corbacho, que el tenim al Teatre Tívoli, li has dit, amb aquest espectacle.
Sí.
Has modificat el show des que es va estrenar, o no? O s'ha conservat una mica amb la mateixa idea?
Mira, el show es va anar modificant a mesura que, des del dia de l'estrena, lògicament, vaig treure coses, vaig... polir-ne unes altres. Sí que és veritat que de tant en tant proves alguna cosa i si funciona allà es queda, però no sóc massa partidari d'anar variant. Jo sóc d'aquells que quan una cosa funciona no la toco.
Em sembla correcte perquè, a més, funciona. Jo diria, Carles, que una de les claus del tricicle ha estat sempre aquest humor blanc, no?, familiar, que tal vegada és el més complicat de tots. Jo crec que és el més complicat. Per a tots els públics, podríem dir. Són fantàstiques aquestes sales on veus que hi ha diferents generacions, no?, gaudint d'un mateix humor, d'un mateix espectacle que arriba a tothom. Per fi sol segueix aquesta línia.
En certa manera, sí. També no ens enganyem que els nens, potser no... perquè hi ha de tant en tant
més
algun exabrupte
no
que potser
res.
Hi ha algun pare que...
Si avui en dia...
No, i tant. Però, de fet, veig xavals molt joves, gens nanos molt joves que venen i s'ho passen pipa. Vull dir que el concepte és aquest. Vull dir, nosaltres Tricicle sempre hem fet l'humor que nosaltres com a espectadors ens hagués fet riure. I no ens hem plantejat si això volia dir per públic de 10 anys o per senyors de 80, no? La cosa ha sigut que és que resulta que ha fet riure a tothom. I sí, una mica el meu interès en el professor és aquest. Tot i que entenc que a vegades als nanos petits els hi costa més seguir un text parlat que no pas una cosa tan visual com era un tricicle, no?
Sí, és veritat. Tot i així, jo crec que val molt la pena que es pot seguir la mar de bé. No vull que ens facis spoilers, ni de bon tros. De fet, crec que no t'agrada fer-los.
No, no
m'agrada. Però no ens faràs una mostra de franc, d'alguna anècdota? No, encara que no sigui de l'espectacle.
No, mira, ara quan em deies al principi que si expliques xistes o no expliques xistes, sí. Això és una... De vegades m'he trobat alguna vegada, no?, en situacions d'aquestes de que, hòstia, el del tricicle, hòstia, explica'm un xiste, no? Vull dir que ja d'entrada dius,
ostres, reir,
va molt poc orientat, perquè clar, justament nosaltres que no utilitzàvem la paraula, que no hem explicat mai xistes, sí. Que fins i tot et confessaré que explicant xistes no som precisament els millors del món. I doncs una vegada doncs això, em vaig trobar amb una senyora que insistia molt que li expliqués al seu nebot, un nen d'uns 9 o 10 anys que no tenia ni idea de qui era, de que li expliqués xistes, no? Vull dir que a vegades la gent, bueno,
sí.
És fan, però a vegades hi ha fans que...
Sí, sí, clar. Les hi falta una mica de documentació.
Però, mira, no acostumo a explicar anècdotes fora del que és pròpiament
no, ja
l'escena, perquè, com tu saps i com, perquè tu ho has vist,
sí.
De com s'explica d'una manera en l'escenari a com jo l'expodria explicar ara, no té res a veure.
Evidentment, perquè hi ha un context, hi ha també un joc de llums, vens d'una història, enllaces amb una altra, tot això. Ara estaràs en Perfisol, recordem, a partir de demà al Teatre Borràs de Barcelona, fins al 9 d'octubre, que per cert és el dia de la Comunitat Valenciana, no té res a veure, però ho deixo
molt bé.
Jo soc de Castelló. Exactament. Ole, ole, i visca València i el caloret. El port porteu a més ciutats més endavant, Carles, o què? De moment.
Bueno, vinc d'Alacant.
Vens d'Alacant?
Vinc d'Alacant, el teatre principal d'Alacant. He estat ara, aquest cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge.
I què tal per allà, la nostra...
Molt bé, molt bé. La gent encara va amb biquini pel carrer.
Bueno.
Vull dir que és una ciutat tan de platja que, escolta, allà la gent...
Quin espectacle. Tu anaves amb banyador o amb tanga?
No, mira, vaig estar a punt, però no.
Vaja.
Però ha anat molt bé. He estat ja a València, en el Teatre Olímpia de València. Uh-huh. Em va anar superbé, m'agradaria molt tornar-hi.
Sí.
I em falta Castelló, justament.
No, Castelló no cal, perquè no tenim sentit de l'humor a Castelló.
Què dius?
No.
Vols dir?
Jo sóc un araravi, jo tinc.
Ah, sí?
Però perquè ja porto molts anys a Catalunya. Estaran contents.
Si et senten,
no, passa, contents. No, sí, m'estan escoltant, no passa res. Ja saben que jo rajo de Castelló.
Un saludo, haciendo amigos
i venga, i pa'lante. Perfisol, amics. Recordeu un espectacle en què Carles Sans del tricicle fa un recorregut en clau d'humor divertidíssim per a algunes de les millors anècdotes de la vida del tricicle a partir de demà, dia 14, Teatre Borràs de Barcelona, fins al dia 9 d'octubre, 8 de la tarda, encara hi ha entrades, cal aprofitar-les. Fem una petita pausa, Carles, perquè hem de pagar els col·legis dels nens, i de seguida tornem amb tu, perquè tinc...
No puc negar-me, perquè m'he donat compte que ets un gran client.
Sí,
has vist el meu espectacle, has vist el Hits...
Bueno, i perquè no m'ha donat temps de parlar amb tu, perquè és que, clar, això dona... És que quan expliques la història personal d'un artista que t'ha arribat a tu, sembla una mica de psicòpata. Perquè, clar, tu has viscut la teva vida normal i saps que, i no saps que has influït a un paio de Castelló i tal. No t'ho explicaré en detall,
vale.
Però sí que sí, tu i els teus, i Paco i Joan, heu influït en el meu humor i en la meva vida.
Escucha una cosa que te voy a decir. Aunque te duela el alma como me duele a mí. Podría engañarte si se me diera mentir. El caso es que no puedo enamorarme de ti.
¿T'agrada la cançó?
M'entusiasma aquesta cançó i, és més, fa uns dies l'estava buscant i ha desaparegut de Spotify.
És que t'he fet un... Com és això que es fa a les xarxes? T'he fet un...
Tu ets un bruixo.
No, perquè no dic res, però... vaig mirar que l'estaves buscant i dic, doncs jo li la poso a Carles Sans. I he fet una recerca, perquè és veritat, no està a Spotify ni està enlloc. No la pots trobar.
L'han tret, o sigui, sí, no està la versió de l'Antonio Flores.
Sí.
Però la d'ell no hi és.
I és fantàstica, és maquíssima.
Boníssima. Això deu ser un tema de drets, suposo.
Suposo, sí, perquè de vegades passen aquestes coses en Spotify. L'hem recuperada per tu, Carles,
bé,
com a detall, tot i que sigui momentani. Quan et vas enamorar de l'humor, Carles? Quina va ser aquella espurna que va morir la flama?
Doncs jo estava estudiant dret a la Facultat de Dret i me'n donava compte.
Vas començar dret?
Sí, jo anava per advocat.
Jo
sí,
també.
Sí. Ah, mira, veus?
I vaig dir, això és insuportable.
Ens vam escapar, en l'últim moment.
Sí,
jo també. Jo vaig veure que allò era un
Bueno, tostón,
no diré, sí, tostón. I, en fi, es va creuar a la meva vida una gent meravellosa que feien teatre i a poc a poc vaig anar veient que allò... A part de que a mi, el meu cercle d'amics em anava dient, hòstia, tio, tu hauries de fer alguna cosa de ràdio, hauries de fer alguna cosa de teatre. I jo pensava, però què de teatre? Saps? Perquè tu mai et planteges la possibilitat de que serveixis per una cosa així. I al final vaig donar compte que sí, que podia anar per aquest camí.
Què et fa riure en el teu dia a dia?
Què em fa riure? És difícil, que em facin riure molt.
Sí, tens un humor... O sigui, tu que tens aquesta capacitat, aquesta sí. Viscòmica evident,
sí, sí.
És difícil que t'arribi a tu, l'humor?
Sí, sí. A veure, sé apreciar l'humor, però el ric per dins. Vull dir, sóc un públic a vegades complicat, Vull dir, amb tricicle ho érem tots tres, en aquest sentit. Una vegada vam anar a veure els Martes i Trece, fa molts anys, quan sí? Martes i Trece eren l'Omas,
sí.
I ens van posar en una butaca molt a prop de l'escenari, i quan vam anar-los a saludar, diu, joder, tios, no us ha gustat nada, perquè ens havies reído de... No, sí, ens havia encantat. Però no som d'aquells que riuen fàcilment.
Doncs mira, ara et posaré un tall. És un moment, ara t'ho deia fora de micro, és un moment teatral... cómic, que per mi és sublim. I vosaltres teniu a veure. Mira, escolta.
Por citar algunos, la Filarmónica de Berlín, la Escuela Juilliard de los Estados Unidos, el grupo catalán El Tricicle. A continuación, vamos a interpretar, y fuera de programa, una obra que pertenece precisamente al grupo Tricicle. Para ello, hemos convocado un grupo de jóvenes y entusiastas mimos, Charles, Johan i Francis.
Estem escoltant la veu del mític, del meravellós Marcos Munstock. Perquè Joan Manuel Serrat, cap al 1986, us va portar a veure un show de Les Luthiers, els magnífics, els increïbles Luthiers. I d'això em va sorgir una amistat que em sembla màgica. Com definiries l'humor de Les Luthiers i l'obra de Les Luthiers, Carles? Perquè et fan riure, Les Luthiers? Rius, rius
molt, o no? Moltíssim. El de Les Luthiers d'aquesta època.
Sí, especialment. Ara és un grup molt renovat.
Malauradament van anar morint els grandíssims...
Daniel, Marcos, s'ha retirat Carlitos Núñez.
Exactament, i per tant... després els altres substituts, que són gent doncs, molt vàlida, però, ostres, és que no són ells, saps?
Vull dir, és veritat.
Aleshores, tenen un humor extraordinari, fi, boníssim. És que ho tenen tot, i aleshores a mi em feien riure molt. I vam fer amistat perquè ells van descobrir-nos a nosaltres amb ells. Un dia ens vam conèixer, ens vam jurar amor etern i vam anar un dia, me'n recordo, aquí a Barcelona, sopant al restaurant Jardineto. Després de la quinzena copa vam decidir actuar junts.
Que és quan passen les coses interessants.
Clar, vam decidir actuar junts. Vam dir, no, hem de fer un espectacle conjunt. Perfecto, maravilloso. Vam començar a dissenyar-ho i tot. Endavant no ens en recordàvem de res. I lògicament no ho vam fer mai. Però, ojo, no hagués estat malament ni que hagués sigut fer un Madrid, Barcelona, Buenos Aires.
Sí.
Tres espectacles així. I llavors es va donar això, aquesta gravació que has posat. Va ser en ocasió d'aquells van actuar aquí a Barcelona... que nosaltres vam veure el forat per dir avui sortim a l'espectacle.
Aquí ja faltava Daniel, llàstima.
Sí, aquí quina llàstima. I van dir, doncs, collonut, i clar, la gent no s'ho esperava, i quan diuen Carles, Joan i Paco, i sortim nosaltres, que és que dona la casualitat de que el públic Luthier i el públic Tricicle és el mateix.
És el mateix públic.
És el mateix, curiosament.
Fixa't que, curiosament, feu un humor molt distint. Perquè vosaltres feu un mim, ells també utilitzen molt el gest, moltes vegades.
Sí.
Ells
es basen... Ells són músics, també, nosaltres no.
Exactament. I ells utilitzen la paraula com a fil conductor i amb una maestria espectacular de tot el seu humor. I t'ho dic per una cosa, jo us vaig descobrir a la vegada, a Les Luthiers i a Tricicle. I no sabia que aquestes anècdotes les he descobert amb el temps. Però és veritat, era com una simbiosi, no? Eren com pare i mare, podríem dir. M'agraden els dos per igual. Per tant, aquell moment, quan el vaig descobrir, jo, per mala sort, no vaig viure aquell
moment.
No hi
eres, en aquell moment.
No hi era. Això hi ha uns quants privilegiats que ho van viure.
Hi hagués sigut la cirereta teva.
Bueno, escolta, és orgàsmic, Carles, és orgàsmic.
No, va ser molt maco.
Perquè és increïble, i a més, com tu deies, amb Marcos allà i tota aquella representació que vareu fer. Dos noms, sí, parlem d'ells un segon. Marcos Musto, Daniel Rabinovich, genis.
Boníssims, sí. I, de fet, nosaltres els hi vam fer un homenatge. En l'espectacle Hits. Fèiem un sketch imitar-los, no imitar-los, sinó inspirant-nos amb ells, sobre un text d'ells adaptat per nosaltres, que de fet és aquest que vam fer quan, el dia que vam sortir en aquesta actuació que vam fer ells.
Els tres fills de Mastro Pino.
Sí, exacte. I aleshores, doncs sí, que tot era un... tot quedava a casa, no?
És que realment és un moment meravellós, fantàstic. Hem parlat de Daniel i hem parlat una mica de les Lúties, perquè m'agrada molt aquesta amistat, em sembla màgica. Parlem un segon de Paco i de Joan, els teus companys eterns d'escenari. Et defineixo la meva percepció com a espectador. Paco, el seriós. Joan, el mim més pur, el que feia el mim més allò acurat. I tu, el graciós. I el guapo, podríem dir-te. De fet, ho dieu.
Bueno, a mi se'm reconeixia com... perquè sempre era el gordito...
Estàs teixent, sí.
El gordito, el calvito i el guapo.
Imagina't.
No deien el guapito, eh? Atenció,
no,
aquest
guapo.
Detall.
El guapo. O sigui,
no minimitzaven la bellesa que...
No, és que no cal. Cal ressaltar-la, Carles, cal ressaltar-la. Una mica estàs d'acord, seriós, més mim...
Sí, bueno, seriós ho és el Paco, té aquesta cosa, que té aquest posat així, no?, que sembla que...
Teixut, això.
Però, en canvi, ell és molt divertit, és un tio molt corrent, molt divertit, especialment quan escriu, té molt de gràcia.
Imaginació.
Sí, és molt divertit. I el Joan, sí, el Joan jo crec que era una mica el fiel de la balança, no? Vull dir, el Paco i jo potser érem l'extrem, i el Joan equilibrava bastant tot.
Sí. Manicòmic, èxit, però jo crec que la... Això ja és una opinió. És que estic donant moltes opinions. L'estic fent molt personal,
no, aquesta entrevista.
Per mi, la sublimació del tricicle és Elàstic. Estàs d'acord?
Sí.
Perquè, deixa'm però... que tu raoni. Manicòmic és un primer experiment fantàstic. En èxit, feu un derrotge de mitjans. Allò és un muntatge increïble. I Elàstic és la justa mesura de complements i vosaltres sols
sí,
en escena.
L'Elàstic jo crec que és la consolidació, perquè Manicòmic va ser el descobriment. Sí. Èxit va ser, ostres, això no ha estat una flauta que ha sonat per casualitat, i Elàstic és la consolidació. Però, en canvi, per exemple, jo trobo que l'espectacle menys vist de tots era Entre Tres, i crec que era un espectacle estructuralment molt ben fet.
Molt ben fet, sí, senyor.
De tres tios que vivien en un apartament, cadascú tenia la seva subhistòria. De fet, és amb el que vam anar
a Nova York.
És a dir, és un espectacle que estava molt bé. Després em va agradar, a mi m'agradava molt, personalment, Sid, sobre la història de la cadira i el Sherwood, etcètera, no? I cada espectacle jo crec que ha tingut la seva d'això. Però sí que és veritat que a Elàstic tenia dos, tres sketchos sublims.
Jo, si et dic la veritat, estic molt enamorat. O sigui, jo crec que el teu personatge que més m'ha fet riure de tot Tricicle, hi ha molts moments, eh? Però és el destraler aquell de Terrífic.
Aquell, el de la Serra Mecànica,
Allò... I fixa't que no tenia res, tampoc, eh? Eren quatre
gestos. Tu saps com va néixer això?
A veure, explica'm.
En principi, sí. Això havia d'anar amb gasolina de debò.
Què dius?
Jo havia d'engegar la motosserra de debò. Jo que volia era acollonir molt a la gent per entre el pati de butaques, fotent molt d'escàndol. I el dia del primer passe en públic,
sí,
em tocava a mi sortir, començo a donar-li a la corda perquè engegui el motor, començo a engegar, i no engegava.
Ah.
I com que havia de sortir,
sí,
vaig pensar, però n'hi ha més nassos que fer-ho amb la boca. I faig... I tothom es va començar a descollonar i vaig dir, s'acabava la gasolina. O sigui,
però no és només...
A vegades les coses surten així.
Exactament. Carles, et jubilaràs?
Sí. No, jo no em veig d'aquells que diuen no, jo és que em vull morir amb les botes puestes. No.
Estem a Radio Estel i ara faré una pregunta que no et faran altres emissores. Ets una persona espiritual, d'alguna manera?
Gens.
Gens, eh?
Gens.
Gens i mica.
Gens. I potser hauria d'haver dit en aquest espai
no,
que sí.
No.
Però no ho soc massa. No ho soc, tot i que crec que... Estic rodejat de gent espiritual, per altra banda.
Ah, mira,
sí,
i
sento molta admiració per la gent que té aquesta capacitat.
Uh-huh. Escolta, estava investigant una mica, ja et deixo, i he trobat que a l'estrena del show, per fi sol, l'any passat, va assistir, a més de Paco i Joan, atenció, Jan Laporta,
sí,
que n'aprenguin, Xavi Hernández, Visca Terrassa, i Carles Puyol, Tarzán. És conegut el teu sentiment culer, a més, publiques columnes al Diari Esport, per exemple, que m'agrada sí, molt el seu títol, Teatro del Bueno, sí, és molt ben trobat. Et podria preguntar com veus el Barça i el partit... Ja sé que estàs deixant marxar i et deixo de seguida. Com veus el Barça i el partit d'aquesta nit, Carles?
Doncs mira, ja que parlaves del Jan Laporta, fa 4 mesos semblàvem el...
Del Torrelodones.
En fi, sí, el Torrelodones, deprimits, que no aixecaríem cap durant molts anys, sí. De que no podríem fitxar ningú. 4 mesos més tard tenim un equipàs, tenim el Lewandowski, ara, estem animats, guanyem...
No et sembla que Lewandowski és un tio que... A mi em sembla magnètic.
Sí, sí, a mi per què m'agafa casat, t'ho dic, perquè si no el trobo un tio fantàstic.
Fantàstic, estic d'acord amb
no,
tu.
No, vull dir que crec que han fet una molt bona feina, aquesta junta, i el Xavi és un tio collonut, això dono fe, sí. O sigui que si ell no controla com crec que està controlant el vestuari, podem arribar molt lluny.
Carles Sanz, ha estat un plaer immens, he complert un dels meus somnis, l'audiència ha disfrutat, ha gaudit.
Jo també.
I molts èxits. Bueno, que no cal que jo t'ho desitge, perquè ja els tens de sèrie, podríem dir.
Doncs deixa'm que et digui, magnífica entrevista. M'ho he passat molt bé.
Gràcies. Jo també he gaudit moltíssim. Aquestes són les meravelles de la ràdio. Fins aviat.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residumbas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Bossost, 106.0. Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Jo crec que és la música adequada per la tarda que estem vivint, Tom Jones i aquest ritme. Quan falten 15 minuts per arribar a les 9, jo espero que Per Aragonès no ens fastidie el moment que viurem ara aquí radiofònicament, perquè rebem un gran que ens fa molta il·lusió que ens visiti cada 15 dies. Tu ja ho saps, David. Tu saps que jo sempre et dic, quina il·lusió em fa que vinguis. No és...
Sí, va molt bé, perquè...
No és piloteig pur.
No, però és que passa que els divendres són d'usos, i aleshores em va molt bé perquè em reanima l'ànima. Reanima l'ànima. Valgui-li la redundància.
Et reanima l'ànima. Ens continuen acompanyant Jordi Cerdà, Toni Picó, que tenen llibertat per riure, per opinar, pel que vulguin. Escolta una cosa.
Què?
Estàs àgil, estàs àgil. Una cosa, no sé si t'has enterat que ha passat una cosa a la política catalana aquesta tarda.
Jo no, puc fer una reflexió? I me l'empesi, potser a partir d'ara no puc sortir al carrer perquè direm tota la gent que ens està escoltant.
David Serra, opinador, al Camins, tota la llibertat per part de l'editor. Adelante.
Diré una cosa, gràcies per parlar amb aquest micro i a la llibertat que em permet. Només diré que ser català és molt cansat.
I això està... Ja està. M'esperava algo molt pitjor.
No, no. M'esperava insults. És molt cansat, és molt cansat.
És molt cansat. És molt cansat. Ja està.
No diré res més.
Aquesta és la teva opinió política?
Fa català? Temps que la penso, però reafirma dia rere dia.
Ho sé. Les persones que t'estimem i que estem amb tu sabem que és cansat. Us cansa ser catalans, Toni, Jordi?
Sí, jo Jordi, sí. Subscric les seves.
Fa temps.
Sí, estem esgotats de ser catalans. Potser si fossin gallecs ens aniria millor la cosa.
Però continuarem sent catalans, eh?
Sí, exacte.
Clar. No podem deixar-ho estar. Jo no sóc català, tot això. Sí. Jo sóc valencià, que és pitjor encara. Escolta una cosa.
Sí, i si ens deuen sortir al carrer, tornarem a sortir, encara que siguin molt cansats de català.
Ah, sortirem.
Això ho tenim, eh? Això ho tenim.
Ah, sí. Ens enganxem a tot.
Sí.
Escolta, doncs, David, a veure... amb David Serra, què fem? Fem una mirada a la vida, a l'actualitat, al que ell es va trobant i ens vol fer reflexions fantàstiques. Ens va fer una dissecció del metro de Barcelona fa res, meravellosa. I ara ens portes un altre tema?
Farem dissecció dels súpers.
Els súpers?
Els súpers de...
Els supermercats.
Els supermercats d'arreu del món, eh? Però vaja, conec bàsicament els catalans.
Molt
els
bé,
que hi ha en territori català, que pot ser que no siguin catalans.
Vale, doncs vinga, però on comencem?
Sí, és... A veure, primer hem de dir que dins aquest inabastable món que és el dels súpers... Sí. Deixar clar que cada súper és un món. Mm. Val? Cada marca de súper té les seves cosetes.
Clar,
són diferenciats, té les seves peculiaritats, però tots ells s'engloben dins el món dels súpers, que té les seves cosetes, també.
O sigui,
que són conjunts...
Són conjunt de
són,
conjunts.
O sigui, són comuns entre ells, però també cada marca, cada súper, sí, té la seva peculiaritat.
És a dir, hi ha coses comuns i coses que es diferencien.
Ah, exacte. Va. Abans de començar,
vinga,
he de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Una altra reflexió?
No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu. És igual. He de dir una cosa important.
Digues.
Que jo he sobreviscut un 24 de desembre... a un súper. I crec que aquest fet es mereix música d'heroi.
És èpic.
Ho heu provat mai, d'anar un 24 de desembre, eh? És molt important, 24 de desembre, amb un súper.
Jo t'he de dir...
I si cau en dissabte, encara té més mèrit.
És que t'anava a dir, és que jo crec que hi ha el gran dia del súper desbordat, que és 24 de desembre...
O 31 de desembre,
també. Però després hi ha recordatoris, sí, que és cada setmana, divendres a la tarda, i dissabte al matí, això, sí, és la guerra.
Però no és res comparable amb 24 de desembre.
És un recordatori que et fa la vida de que, sí, aquests dies existeixen, no arriben.
A mi m'ho recomano, no vagis mai. Un dia vaig provar i vaig anar amb 24. I també de dir, jo que deia cada marca és un món, jo no diré marques avui, no diré marques de súper, però puc dir que amb determinats matí... súpers té més mèrit sobreviure amb 24 de desembre. Sense dir marca. Va, que comença per M i acaba per dona. Però... Mira, aquest mateix.
Molt bé.
Va, anem a explicar, com sempre fem, diferents cosetes. La fauna, per exemple.
Molt bé.
Comencem per la fauna dels súpers, eh?
M'interessa.
Avui he posat músiques.
Sí.
M'ha fet gràcia.
Ja m'agrada.
Una tonteria.
Perquè si parlem de la fauna, doncs Félix Rodríguez de la Fuente.
Exacte. Sí. Bé, no.
Com és això?
No seria ben
què
bé.
Què és?
Ja saps que sóc raro jo amb les músiques que poso.
Ah, vale.
No tenen massa res a veure amb el que parlem. Això no sé de quina pel·lícula és, no m'ho facis dir ara. A veure, quina música és? Ah, sí, això és aquella de Shaft. Ara després comencen a cridar Shaft. Però és igual. Va, comencem. Comencem amb la fauna. Primer punt, la gent gran. A veure, és un espai de trobada, d'entreteniment, on passar una estona, per ells, rodejats i acompanyats. Per la gent gran, anar al súper és un plaer al llarg del dia, perquè es converteix en una espècie, fins i tot direm, un parc temàtic per la gent gran.
Però et dic una cosa.
A més de 65.
Jo no els veig gaudir, perquè tu si estàs gaudint d'una cosa, tu passes, et relaxes, i ells tenen com una ansietat,
sí,
d'acabar la compra.
No, ja saps què passa? Que la gent gran va al súper cada dia. No fa compra setmanal,
no.
Fa compra diària.
Sí.
Per què? I ho dic per experiència, perquè això el meu pare m'ho explicava. Dius que vaig al súper perquè... Mira, és un motiu per més per fer alguna cosa, saps? No és veritat?
És actualitzar la cartilla del banc.
Em pensava que s'estava actualitzant les notícies i que dèiem ara que el president s'havia penjat d'un taronger del pati dels tarongers.
Pararíem el programa,
o d'un bonsai.
Sí, per això. D'un bonsai, sí, podria ser també. O sigui, és actualitzar la cartilla del banc
I dic que no diria res, i déu-n'hi-do. Va, més
vinga,
cosetes,
tira,
va.
Tira, tira,
va, 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 sí, que si no em lies.
M'enganxo en tot.
Després, els, hi ha els, un altre espècimen important, és els bloquejadors, que jo els anomeno bloquejadors. Ah. Sí, són clients i clientes amb carros del súper que bloquegen els passadissos. Els passadissos de súper normalment depèn de quins, però n'hi ha alguns que són, per estratègia, són estrets.
Ah, i és una estratègia.
Tot és part d'una estratègia, sí. Es veu que tot el món del súper és una estratègia. Jo estic una miqueta fins als bròquils d'aquest tipus de gent, sí, que consideren que els passadissos seran sempre seus i que fan el que els rota amb un passadís i el bloquegen amb els seus carros.
No hi ha un civisme als passadissos del súper?
No, civisme no.
No existeix.
No hi ha civisme en general.
Al món del
súper. Al món quotidià hi ha civisme, cada cop menys. Home. Cada cop menys. I al món del súper, a vegades, és una selva. Vale. Sobretot un 24 de
desembre.
És una selva
i és un reflexe de la societat. Sí.
Després tenim l'indecís o l'actor. Poden ser...
Lector.
Sí, hi ha l'indecís i l'actor.
Ah, que
poden
vagi...
ser espècimens diferents, però que també poden ser el mateix. És a dir, m'explico. No sé si us ha passat que al súper trobem gent estàtica davant d'un prestatge i poden estar molta estona.
Sí.
Acostumen a ser del gènere masculí. Acostumen a ser del gènere masculí. No, sí, m'esteu dient que no, i sí, no passa res. Aquí tots quatre som homes i reconeixem les nostres debilitats.
Jo ho reconec.
I no passa res, no passa res.
Jo dubto molt.
A veure.
Alguna vegada, no sempre, però dubto.
Però clar, hi ha dos motius perquè s'estiguin estàtics davant d'un prestatge. Primer, no saben amb quina marca, amb quin producte quedar-se. Són els indecisos, aquests. A veure, no passen tots. Jo he observat que passa més en la prestatgeria de conserves, és a dir, tonyina, escopinyes...
Cavalla, el que sigui.
Navalla... Sí. Abans n'hi havia més, ara n'hi ha poques. Abans n'hi havia molt més, és igual. Musclos... Brioixeria també acostuma a passar, perquè hi ha molt on triar. I després salses també, perquè també hi ha moltes salses. I després productes de neteja, evidentment, per un fet evident, que, i per això deia el gènere masculí, que la gent, o sigui, tu poses un home davant d'una prestatgeria ple de pots de lleixiu i no sap ben bé, no sap ben bé.
I et dic una cosa, hi ha un altre drama, que és un home plantat davant de la higiene femenina.
Davant
dels productes d'higiene femenina.
Ah.
Perquè a tu et diuen, necessito...
Però vas amb normes, no?
Sí, però és igual, clar, perquè allò és un món. Allò és un mapa immens i dius, bueno, jo tinc aquesta instrucció, però on la trobo, saps?
Ja, sí, això és veritat, però jo em demano fotos, i aleshores em fan fotos, i no, de veritat, i trec la... Sí, perquè hi ha moltes marques i moltes variants.
Tenim les noves tecnologies,
sí,
ara que ajuden
que serveixen per això. Després, i els lectors són els que llegeixen tot el contingut del paquet del producte. Llegeixen absolutament tot, lletra petita, absolutament tot el producte, eh? És una manera... de fer que s'ha de respectar. Jo crec que aquesta s'ha de respectar una miqueta, perquè són persones que volen estar segures del que fan, del que compren, per una banda, o bé que dediquen aquell instant a llegir, cosa que no fan durant tota la resta del dia de la seva vida, o bé són homes que van a comprar per encàrrec, cosa que passa molt sovint, d'aquesta manera treuen pit i diuen jo col·laboro a casa, i l'únic que fan és anar a comprar de tant en tant al súper.
Amb la llista, eh?
I com que és l'únic que fan amb aquestes tasques, diríem, que serien catalogades com a tasques de la llar, no volen espifiar-la, no volen arribar a casa i dir, t'he dit que compressis tal, 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 i m'has comprat...
I et dic una cosa...
Dos de vi, una de sangria i una de mojito.
Et dic una cosa, és gairebé inevitable.
Sí, sí.
Que
sí,
sempre
sí.
Hi hagi alguna cosa que dius...
Aneu amb llista o no al súper?
Eh?
Llista o no?
Jo no.
Sí, sí.
Jo vaig amb llista i sempre acabo una llista de 10 i acabo tornant amb 30 productes. Això també passa. Però llista... Jo no sóc gaire de llista, tampoc, però a casa em fan amb llista.
Jo els dic, anem al súper que necessitem 4 coses. I em diu, no és veritat, sortirem amb 30 o 40.
I és que encantats de la vida.
No els agrada.
No?
Els cansa.
No, perquè sempre surten amb alguna cosa per ells.
No,
sobretot de l'espai brioixeria.
Però jo sóc un pare dictatorial.
Ah,
dic que no i no hi ha problema.
Molt bé, molt bé, molt bé. Després, què més? Tenim el buscador de mostres?
A veure,
sí. Són persones que entrarien... Recordeu que fa 15 dies hem parlat d'aquelles persones que en el vagó de metro ja vislumbren, vaja, quan estan al carrer, que hi ha un lloc buit al vagó i baixen com a Tila, arrasen amb tot per ocupar... Doncs aquests són podrien ser les mateixes persones, fan el mateix, però amb els mostres de menjar, que a vegades, Cada vegada menys, hem de dir, ofereixen als supermercats.
Sí. Si no n'hi ha, ja.
Per això, n'hi ha,
sí,
ha molt poquets.
Sí que n'hi ha,
home,
sí, sí.
Sí, n'hi ha, eh?
Els Cap Bravo. Els Cap Bravo.
Els Cap Bravo n'hi ha.
I els Condis.
I els que, acaben amb, els que comencen amb B i acaben amb Dona, no n'hi ha.
Aquí no n'hi ha.
Aquí no n'hi ha mai. No. Mai.
No ho necessiten.
Els Condis també n'hi ha. Els Condis també n'hi ha. Ofereixen, doncs, tot tipus, eh? La Torradeta... Sí. I aleshores, ells tenen un radar,
sí, sí,
que... de seguida saben on està aquell home, aquella dona oferint la torradeta amb d'aquell nou paté que ha sortit o aquella tasseta de gazpacho.
També.
I, o el bocí de torró. Torró, home, mostres ara per Nadal n'hi haurà més.
Moltíssimes.
Mostres de torró de moniato, per exemple, que serà una de les novetats d'aquest any.
I, doncs... i dònuts, dònuts de torró, hem vist.
Torró de dònut. No dònuts de torró.
Perdona. És la mateixa aberració.
Sí,
o
sigui... no, però...
La foto que jo vaig veure donava més la impressió.
Sí,
de dònut de torró que torró de dònut, eh?
Tens raó, que eren molts donetes junts, sí, aquí, enganxats.
I alguns separats.
Tens tota la raó.
Sí, jo sí, et dic una cosa, jo si et fixes quan hi ha paradetes d'aquestes de mostres, sí, si tu et pares...
Jo no menjo mai.
Jo tampoc. Mai. Jo tampoc, però si et pares 5 minuts observant-lo, veuràs com és com una roda de les mateixes persones que van passant.
Sí.
Les tres que no tenen vergonya van passant constantment.
Normalment també passa que quan, si vas amb nens petits, normalment també el que fan és de seguida arrambar amb el que estan oferint.
Sí.
Almenys els meus fills ho feien. Ho feien força sovint. Va, anem per una altra. El perdut o perduda? Aquí també tornem a estar... Mira, música de perdut.
Aquesta és música... Va, és, aquesta és Speed. Estàs perdut, evidentment.
Speed. Ah, sí, veus, és Speed. Acostumen a ser persones del gènere masculí, també, però hem de dir que sí que ens pot passar a tots. El motiu, el canvi de lloc del tot, i aquí anem a reivindicar, jo vull reivindicar, canvi de lloc del tot innecessari...
Dramàtic.
...dels productes. Si tota la vida els làctics han estat entrant al passadís, al tercer passadís a l'esquerra, no el canvis i el posis al setè passadís més enllà dels productes de neteja. Primer perquè no lliga. I després perquè, clar, tu memoritzes el súper i vas directament, quan anem al súper, anem al gra.
Sí.
A no ser que siguem persones grans que anem a passar el dia. Per tant, no canviem de lloc les coses, per favor. Ai, hem d'acabar, ja.
Hem d'acabar perquè no ens queda temps i és una llàstima absoluta, David, perquè m'encanta escoltar-te. Però només vull dir una cosa. Jo em reconeixo, ho dic, sí, a veure si esteu amb mi, soc addict, tinc un problema amb el súper. Jo, si entro a un súper, vaig comprant i veig novedat, ho he d'agafar.
Jo també.
O sigui, dona igual el que sigui. No. Soc l'únic dèbil.
Sí. No, jo totalment.
Jo vaig amb la llista.
Gràcies però... entrar en la llista d'en 10 coses i gran 20.
Has de fer transgressions, Toni. David, moltes gràcies. Jordi, com sempre, gràcies, Toni.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí, anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya. Allà sota una
penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Adormits i ens hem despertat de cop, amb aquesta música que ens pinxa la Paula, que és un ninot de G.I. Joe. No? És un ninot de... Jo jugava amb ninot de G.I. Joe quan era nen. Aquestes són les meves batalletes. I avui sembla la Paula, perquè porta una mascareta, un ninot de G.I. Joe. Bueno, ja sabeu que aquesta temporada, cada 15 dies, els nostres dimecres, tenim la visita de la veu dels informatius del cap de setmana aquí a Ràdio Estel. És la veu i també és la rialla, la que acabeu d'escoltar amb el meu ingenier. Els comentaris. Laura Polo Dalfo, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Avui toques, ja tenim aquí, la Laura té una sensibilitat especial per als temes socials, ja ho sabeu, i aquí ens ve molt bé, perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que ens interessen. A veure, Laura, què ens portes avui?
A veure, avui és un tema complex perquè tracta diferents coses, vale? Primer, l'ús dels mòbils de les persones més joves.
A veure,
perquè
interessant.
No sé tu, però jo estic enganxadíssim al mòbil.
Sí.
I el primer pas és acceptar-ho.
I tant. No és Ferran Fer de Pardal, eh? És un assessor de piulades.
El teu mòbil sona així?
No.
No.
Jo el tinc en silenci constantment.
Vale, així, jo també, però contesto sempre. Jo no podria estar sense mòbil ni una setmana. Els meus amics m'ho diuen, sóc la persona que més ràpid contesta els missatges. Suposo que també són gafes de l'ofició.
Sí.
No sé si et passa a tu o no.
No, jo tinc una relació amb el mòbil curiosa, perquè jo si no fos perquè el necessito per treballar, no li faria massa cas. El que passa que s'ha convertit en una eina de treball. I
sí.
Constantment amb Ferran i amb més gent de la ràdio estem en contacte, amb tu, per exemple, també.
Uh-huh.
I, per tant, he d'estar consultant, buscant a lo millor temes per al programa. Però jo, ja et vaig dir, et vaig avançar fa uns dies, que vaig estar 3 anys sense mòbil.
Uh-huh.
3 anys. En l'època, no quan jo era jove, que no existia, sinó en l'època en la que ja tothom tenia mòbil, jo vaig decidir, vaig dir, va, faré un mes sense mòbil a veure què passa. I el vaig allargar 3 anys.
Hòstia.
I vaig tornar a tenir mòbil quan vaig entrar aquí, a Ràdio Estel.
Clar, jo suposo que també són coses de generacions, no? I per tant, avui et porto un estudi que s'ha centrat en les persones que més utilitzem el mòbil, que al final som els joves, no?
Sí.
En concret, és un estudi que analitza 97 joves d'entre 15 i 24 anys. I què passa quan aquests joves no tenen el mòbil durant una setmana, no 3 anys, una setmana només.
Només una setmana.
Exacte. I quines emocions els desperten i com canvia el seu dia a dia.
No és Ferran, eh?
No, és una mica de relaxació.
És un so de relax. Sí. Los...
Vale.
Els sos de la jungla tropical brasileña.
Bueno, la cosa és que la segona part d'aquest estudi és veure, a part d'aquí, això encara no ho han fet, a partir d'aquí faran veure quina és la credibilitat que li donen les persones d'aquest grup d'edat, els joves, a les notícies que veuen a les xarxes, perquè evidentment hi ha mitjans seriosos, a les xarxes nosaltres hi som, però hi ha molta informació falsa o incompleta.
Doncs per parlar de tot plegat, de tot això, tenim avui a l'altre costat del fil telefònic el director de l'estudi, d'aquest estudi que ens parlava la Laura. Ell és catedràtic de periodisme i professor, es diu Pedro Farías. Pedro, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos una mica d'aquest estudi, del que heu esbrinat en tot el que heu portat en marxa. Ara passo al castellà,
sí,
perquè
sí.
Ell m'entendrà millor en castellà. Pedro, ¿en qué consistía exactamente el experimento? ¿Cómo lo planteasteis?
Bueno, pues el experimento es una parte de un proyecto de investigación mucho más amplio. Como bien habéis dicho, lo que trata es de saber cuál es el uso informativo que hacen los adolescentes de utilizando el dispositivo móvil y en las redes sociales, porque lo que ya habíamos comprobado es que las redes sociales en ese grupo de edad entre 15 y 24 años es la forma en cómo se informa en su ventana al mundo. Y como queríamos saber cómo era ese comportamiento y por qué deciden pues creerse algo o no creérselo, reenviarlo a un amigo o no reenviarlo, buscar más información si que la buscábamos, no necesitábamos saber cuál era su comportamiento en el uso del móvil, y diseñamos un experimento que era la primera vez que se hacía. Habíamos hecho un pretest solo en una parte de España, un experimento para saber cuál es su uso diario del móvil y qué cosas utilizaban diariamente más y menos, y qué pasaría si se pasaban una semana sin él.
Pues es muy interesante. O sea, que esta parte que nos ha llamado un poco la atención forma parte de este experimento más amplio, que tenía mucho más que ver con el uso de la información, que hoy en día también es muy crucial, ¿no? Saber todo lo que nos llega, porque nos llega por diferentes frentes. Por WhatsApp nos llevan cosas, por las redes sociales nos llegan cosas, webs de páginas nos llevan cosas. Por lo tanto, ahora si quieres hablamos un poquito de esto también, pero también nos ha interesado mucho, como decía, este experimento de una semana sin móvil.
Sí, ¿no? Este primer resultado. Bona vesprada, Pedro. Hola. ¿Nos puedes contar un poco qué revela este primer estudio? ¿Qué sentimientos, emociones se les despiertan a los jóvenes cuando están tanto tiempo para ellos, una semana sin un teléfono móvil?
Sí, pues os cuento un poco cómo diseñamos el experimento. Eran tres semanas en total, las cuales le poníamos una aplicación en el móvil, un pequeño controlador para saber exactamente los usos que hacían, desde el reloj, el teléfono, cuánto tiempo estaban en cada una de las redes sociales. En fin, un control completo del dispositivo móvil, que evidentemente voluntariamente se prestaron a hacerlo. Vimos funcionamiento en esa semana normal y después les pedimos que estuvieran una semana sin utilizarlo y que tomaran nota de cuáles son las alternativas que utilizaban, pues eso, para despertarse por la mañana o para contactar con los amigos o para informarse, ¿no? Que sobre todo era la parte que a nosotros nos interesaba. Y luego otra tercera semana en la que volvían al uso normal del teléfono móvil y teníamos reuniones con ellos y nos iban contando, las distintas sensaciones. Y muy llamativo, pues la ansiedad que les producía estar sin el móvil. Es gente que no sabía, moverse por la ciudad porque estaban acostumbrados al GPS o no sabían el teléfono de sus padres o de casa o de los amigos para poder contactar con ellos utilizando el teléfono fijo en casa o incluso el de algún otro amigo. La inseguridad de pensar que les podía pasar algo y no tenían ninguna forma de avisar a nadie o de que estaban completamente desinformados. Entonces, eso le generaba ansiedad y eso le generaba también, cierto nivel de estrés, ¿no?
Es que acaba siendo una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Es como una tercera mano.
Es que yo...
Navaja suiza, ¿no?
Es que yo, si os fijáis por la calle, ya no solamente jóvenes, los jóvenes, por supuesto, ¿eh? Yo creo que esto es una constante, pero mucha gente va con el teléfono en la mano, no lo lleva guardado, lo lleva y no va haciendo nada, lo tiene en la mano ya
por
costumbre, por tocarlo, es una cosa bastante increíble. También aportó, Pedro, cosas buenas no tener el móvil, ¿no? Relaciones con la vida familiar, rendimiento académico, ¿cómo fueron estos efectos? Estos también son muy interesantes.
Bueno, pues otra de las cosas que vimos que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Llevar el teléfono constantemente, ¿no? Pues que ese era uno de los hábitos normales del teléfono, estaba en la comida con la familia, en todos los sitios, en las reuniones con los amigos, viendo una película, viendo una serie. Y entonces eso le generaba una enorme adicción. Perdona, porque me habías preguntado...
Un poco los efectos positivos, el relacionado con la vida familiar, el rendimiento académico...
Efectivamente, bueno, justo esa adicción que te digo, de tenerlo constantemente en la mano, también les hizo descubrir la semana en la que no tuvieron el teléfono móvil, relaciones familiares, relaciones de amistad, gente que decía, oye, pues he podido pasar mucho más tiempo con mi familia y hablando y conversando, y me he dado cuenta de que había cosas que me estaba perdiendo, o con los amigos, ¿no? Es verdad que a veces cuando estaban en reunión en que todos tenían el teléfono móvil se sentían un poco aislados, pero también les permitía entablar conversaciones o intentar incentivar algún tipo de temas que de otra forma no hubieran hecho, ¿no? Porque hubieran estado junto al móvil. O quien le ha dedicado el tiempo a poder leer, ¿no? Me sorprende una de las voluntarias que decía que había podido volver a leer un libro después de 6 años, ¿no? Sin leer, o que le habían dedicado más tiempo también a los estudios, ¿no?
Y bueno, como nos has comentado, esta es una primera fase de un estudio más general, ¿no? Que se ha hecho para saber el uso que hacen los móviles los jóvenes, ¿no? Pero el objetivo final es saber qué credibilidad dan a las informaciones que reciben por las redes. Entonces, ¿qué primer resultado podemos extraer de estos resultados? Y si a priori se cree que esta dependencia, hasta necesidad del móvil, puede hacer que lleguen a creerse todo lo que reciben de los dispositivos.
Bueno, pues los primeros avances, porque llevábamos ya un año y medio aproximadamente trabajando en esa primera fase de ver cuál es el consumo y el uso informativo que le daban los adolescentes. Entonces, la primera conclusión es evidente, son las redes sociales. Utilizan, o la manera en cómo se informan es, se llama información incidental, es decir, información que te llega de manera involuntaria, que tú no buscas, porque es un poco la manera en cómo funcionan la mayoría de esas redes sociales, ¿no? Como los jóvenes o los más jóvenes, la evolución que ha tenido TikTok ha sido impresionante y prácticamente todo, absolutamente todo lo que conocen al margen de las pocas conversaciones individuales que mantienen o del entorno familiar, les viene a través de esa red social de manera involuntaria, sin ellos buscarlo. Y claro, esto significa que están también sometidos a un bombardeo continuo de informaciones y de noticias. Primero, que ellos no buscan, y segundo, que no tienen todavía la formación o la educación como para contrastarlas, ver si esa noticia es cierta o no, o cuando hay algo que les interesa, saber dónde buscar en una fuente, digamos, creíble, ¿no? Y claro, esto genera un problema, y es que ha despertado un enorme escepticismo ante cualquier información que les llega. No es que se lo crean todo, es que no se creen nada. Incluso informaciones ya lo ponen todo en duda, ¿no? Y eso, digamos que como forma de crecimiento en el comportamiento del consumo informativo, es bastante negativo, porque hablamos de la generación del futuro. Estamos hablando de los que, bueno, están llamados a liderar y a gobernar la sociedad en los próximos años, ¿no? Y una buena dieta informativa es fundamental.
Mira, me ha llamado mucho la atención esta frase: no es que se lo crean todo, es que no se creen nada. Esto es curioso, ¿eh? Pues aquí hay una labor importante por delante para también educar a las personas, no solamente a los jóvenes. Los jóvenes, interesante, ¿eh? Muy interesante, porque como tú dices, son los que llevarán adelante el mundo en el futuro. Pero claro, también hay muchas personas que necesitan, yo creo, saber qué están leyendo y de dónde les viene. Un poco, háblanos, Pedro, un poco del futuro. ¿Hay más pasos que tenéis previstos con este estudio?
Sí, los siguientes pasos, el total de adolescentes que vamos a tanto a entrevistar como a hacer grupos de trabajo y sesión, son aproximadamente 9.000. Y nos quedan todavía bastantes, el proyecto termina a finales de 2023. Y bueno, pues ahora con los datos que hemos extraído del uso del dispositivo móvil, lo que haremos será hacer modificaciones pues de esas reuniones, de esas encuestas. Y la idea es acabar... Y así es el compromiso con el Ministerio, con los socios internacionales, porque es un grupo internacional de universidades el que lidero yo, pero que están todas detrás del proyecto, que sacar una guía de uso informativo de las redes sociales, que sirva, una, para padres, porque yo creo que la preocupación esa que tú mencionabas la tenemos todos los padres, ¿no? Pero, oye, igual que yo enseñaba a mi hijo muchas cosas, yo le enseñaba a mantener una buena dieta y no se va al supermercado y come solo... productos de panificadora, ¿no? Pues a veces son malos. Bueno, pues informativamente también hay que enseñarles a los padres, por lo menos consejos, y desde luego a los hijos en la parte de alfabetización mediática, que es muy necesaria.
¿Y crees que sería interesante extrapolar este estudio a otras edades? Por ejemplo, personas más mayores, entre 40 y 60 años, que quizás son un grupo que no es que sean escépticos, sino que sí que tiende a creerse un poco estas fake news o desinformación que hay en las redes. Yo, por ejemplo, mis padres y mis abuelas a veces me mandan noticias tipo, mira esto que he visto, y es completamente falso, y se ve que es falso, pero como que no saben discernirlo muchos de ellos.
Sí, sin duda, que haría falta. Ocurre con la gente de mayor edad, que ellos ya sí que han generado unas pautas de información que ahora son las que están cambiando, porque ahora les llegan a través de las redes sociales y no se saben manejar muy bien, y por eso quizás les produce, bueno, pues cierta o sorpresa, o se creen, hay una mayor credulidad ante cierto tipo de informaciones. Pero sin embargo sí que saben, o la mayoría de los casos, sí que saben cómo buscar, porque han mantenido una manera de informarse a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Digamos que esto ha empezado hace escasamente 9 o 10 años, ¿no? Y ellos saben cómo al final buscar, bueno, una información para que sea cierta. No quiere decir que no haya que hacer también una labor de alfabetización con ellos, ¿no? Yo creo que también es importante, pero nos parecía inicialmente más preocupante la de los jóvenes, porque son nativos digitales, pero eso no quiere decir que sepan todo lo que pasa en el entorno digital.
Desde luego.
Que claro.
Posibilidades que esa ventana al mundo les da y todas las posibilidades que hay, no quiere decir que las dominen. No, como todo en la vida, hay primero que racionalizar el uso, en este caso, del dispositivo móvil. No te puedes pasar 8 horas en las redes sociales. Y segundo, aprender también de las muchas cosas que tienes, y una de ellas es la información. Bueno, pues cuál es la mejor manera de acceder a ella, la mejor manera de poderla contrastar.
Pedro Farias es director del estudi que us hem presentat, és catedràtic de periodisme i professor de universitat. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien con el resto del estudio, que me parece muy interesante.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Venga, ánimo. Laura, mil gracias a tu també.
Gràcies a tu
també. Per estar amb nosaltres, cuida't aquesta gola, eh?
Sí, sí, sí. Merci.
Vinga, nosaltres que ja recollim.
Camins.
Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició festiu, en Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que ho deixem aquí, però tornem aviat, no us penseu. La banda de Camins, ja ho sabeu, serem fidels a les nostres costums i ben aviat us direm de nou bona vesprada. Aviadíssim, ja veureu. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.